Les xifres que ens van passant d'infectats amb contagotes i possiblement manipulades sí que ens deixen una cosa en evidència, una cosa que ja tots creiem, i és que arrel del desconfinament progressiu els contagis entre joves a Lleida s'han disparat. És a dir, mentre vam estar en fase 0 i tota la part de confinament, els menors de 30 anys només suposaven el 8% dels infectats. A partir de fase 1 i sobretot fase 2, han pujat fins al 26%. Per què? Ja ho sabeu, no es respecten les distàncies, no es porten mascaretes i sobretot el tema de les higienes a les mans i a la resta de la roba. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Aquesta i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous avui, 25 de juny del 2020, són les 12:21 minuts i hores d'ara ja fregant els 29 graus a la ciutat de Lleida. Ahir no va caure ni un litre a la ciutat de Lleida, però ja vau poder veure que cap al vespre, tarda vespre, es va anar complicant el tema meteorològic, amb vent, i com ja ens va avançar el nostre meteoròleg Armando Álvarez, de cara al Prepirineu i Pirineu amb tempestes. 69 litres per metre quadrat van recollir a la Seu d'Urgell, 46 a Martinet i 61 a Sant Romà d'Abella. Tot això ahir a la tarda vespre. Buscarem aquesta previsió meteorològica. També farem un repàs de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Consells veterinaris, amanador amb veterinaris. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. I a partir de la una, és dijous, i amb el David Velasco tenim les escapades de COPE. Així és que comencem des de COPE Lleida, que ens pots escoltar doncs, des de precisament la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, des de la web a cope.es, emissió en directe, i allí tries l'emissora de Lleida, o des de l'aplicació, des de tot el món, a través d'internet, des de tot el món. Comencem buscant aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars en general, mentre al Pirineu on creixeran núvols d'evolució que deixaran xàfecs que podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Es podrien acumular més de 15 litres per metre quadrat en una hora. Si parlem de les temperatures, es mantenen un dia més altes, però sense grans canvis, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Balaguer, als 35 a Lleida, als 33 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. De cara a demà divendres, esperem a Lleida predomini de cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten alguns intervals de núvols mitjans i alts a la tarda. Al Pirineu tornaran a créixer núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats amb tempesta allà durant la segona meitat del dia. Per últim, les temperatures diurnes es mantindran sense gaires canvis amb unes màximes que seran de 36 graus a Balaguer, de 35 a Lleida capital, de 33 a Tàrrega, de 30 a la Seu d'Urgell i de 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Doncs apa, que anem de cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com dèiem, la relaxació de les mesures contra el coronavirus des de l'inici de la desescalada ha generat un augment considerable dels contagis entre els joves lleidatans. Durant el confinament, els menors de 30 anys només suposaven el 8% del total de casos detectats a la província de Lleida. Ara, i segueix pujant, ja suposen el 26% de tots els infectats. És un de cada quatre. Ara, i venen de el 8%. Per tant, la pujada és més que evident. Això són xifres. I coincideixen amb aquestes dates. La relaxació de les mesures contra el coronavirus que impliquen aquesta desescalada progressiva i aquesta sensació de que, escolta, això ja s'ha acabat. I jo sóc jove i a mi ja no em passa res. I si em passa serà no res, perquè he escoltat o m'han dit que la majoria ho passen de manera asimptomàtica o no res, dos dies a casa com un refredat i ja està. La Covid-19, que és la malaltia que genera el coronavirus, és greu. Greu. I és veritat, hi ha gent que, pel que sigui, perquè encara està en estudi, això no s'acaba de saber del tot, doncs que li ha afectat menys. Però hi ha gent que li ha afectat... Bueno, evidentment, els que han perdut la vida ja no en parlem. Però hi ha gent que han estat molt greus i amb seqüeles permanents. Ull amb aquest tema, també. Amb seqüeles permanents, que els metges ja ens han informat que pot quedar afectat el tema del cor, els pulmons, el fetge o els ronyons. I o els ronyons. Per tant, no és un tema que ens haguem de prendre a la lleugera. La revetlla de Sant Joan, doncs va bé de tot. Bàsicament, i en general, el sopar amb familiars i amics a casa va ser l'opció triada per la majoria de lleidatans per celebrar aquesta revetlla de Sant Joan. Majoritàriament, tot i que, depèn dels punts de la geografia, no lleidatana, ja parlo catalana, doncs es van veure carrers plens de gom a gom. Ni distància de seguretat ni històries. Recordo que des d'aquesta mitjanit, des d'aquesta propera mitjanit, desapareixen els temes dels aforaments i amb aquesta nova fase de represa, que ja no és fase 3, ara és fase de represa, almenys des de que té les competències la Generalitat de Catalunya, s'eliminen el tema dels aforaments i passem a la distància física. I la distància física, almenys al DOC, que és el BOE català, per entendre'ns, és de 2,5 metres quadrats per persona. 2,5 metres quadrats per persona. Calculeu. Això és el que diuen, de distància de seguretat, eh? Ve a ser el metre i mig, 2 metres, si voleu, per major seguretat. En fi, parlem de successos, perquè a Lleida, aquesta matinada, una persona morta electrocutada en una torre elèctrica d'alta tensió a l'avinguda de Tortosa, del barri de Pardinyes, a Lleida. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, no es tracta d'un accident laboral i la víctima, de moment, no ha pogut ser identificada. La policia catalana va rebre, quan passaven 4 minuts de 2:15 de la matinada, l'avís d'un veí de Pardinyes que havia vist sortir fum de la torre d'alta tensió. I aquest matí també ha estat interrompuda la circulació ferroviària per un incendi proper a les vies entre Lleida i Juneda. Dos AVE i dos trens de mitja distància s'han vist afectats per la incidència. Anem a les dades del coronavirus perquè a nivell de Catalunya les funeràries reporten 10 noves morts per la Covid-19 i 91 nous positius testats. En el darrer balanç no s'havia registrat cap defunció, per tant passem de 0 a 10, però en canvi hi ha 65 nous casos menys que en les darreres 24 hores. Pel que fa a la demarcació de Lleida, i això són dades facilitades ahir, per tant, d'abans d'ahir, del dimarts, la demarcació de Lleida no va sumar cap víctima mortal per la Covid-19 durant la jornada de dimarts, segons ens ha assenyalat el Departament de Salut en el seu balanç diari, que va afegir 29 casos positius més, 28 dels quals a la regió sanitària de Lleida i un a la de l'Alt Pirineu i Aran. El total de morts de coronavirus a la demarcació se situa fins dimarts, el dia que tenim el darrer balanç, a 239 persones, les mateixes que el dia anterior. Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 144 han estat a l'hospital o en un centre sociosanitari, 66 en una residència, 9 al domicili i els 20 restants són morts no classificats. Per contra, s'han comptabilitzat 1.318 altes hospitalàries, en sumari 3 que es van registrar dimarts, concretament a la regió sanitària de Lleida. Recordem que dimarts al vespre la comarca aragonesa del Baix Aragó Casp es va sumar a les 3 d'Osca que van baixar a fase 2 pel rebrot de coronavirus. Són, recordem, la de la Llitera, la del Baix Cinca i la del Cinca Mitjà. Per tant, són 4 les comarques, totes al límit amb la província de Lleida, que han hagut de baixar a fase 2 per controlar aquest brot, que la setmana passada no, perquè avui no és dilluns, avui és dijous, tot i que ho sembla, a l'inici d'aquesta setmana i com vam conèixer el brot, a l'Aragó, primer el van situar en una festa, en un botellón. Ara, Aragó diu que no ho té massa clar i que l'origen dels rebrots podria estar situat en empreses frutícoles més que en una festa. En fi, que no ho tenen clar. Sigui com sigui, si es va originar a l'empresa frutícola i després van anar a la festa malament, perquè a la festa el van tornar a contagiar. Si es va contagiar, si es va generar a la festa i després van anar a treballar, malament, perquè van anar a la festa sense protecció i es van contagiar. Sigui com sigui, ho paguem tots. O ho paguem tots. I l'alcalde de Binèfar diu que els veïns estan preocupats i entén el retrocés a la fase 2 per poder tallar els contagis, però a nivell econòmic i laboral és un problema greu. Greu. A nivell local, han hagut de confinar 8 urbans de Lleida perquè un positiu de coronavirus els va escopir mentre el detenien. La Guàrdia Urbana ha demanat a Salut que faci proves PCR als agents i al detingut. Bueno, si al final dona positiu, no sé si se'l pot acusar d'alguna cosa més que resistència a l'autoritat. Perquè si tu ja saps que estàs infectat, intentes infectar amb una altra persona, tenint en compte que la probabilitat de que amb aquesta malaltia puguis morir és més sèria, doncs veurem com va tot plegat. Degut als darrers brots i als positius, Salut no descarta tornar a allotjar positius a l'hotel Nastasi en les properes setmanes, a part de l'hotel Rambla i de la Manreana, on estan pràcticament plens. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Lleida creen un òrgan de coordinació permanent per seguir els casos de coronavirus. 25 de juny del 2020. 3 mesos i mig després, pràcticament, que es decretés l'estat d'alarma. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Lleida creen un òrgan de coordinació permanent per seguir els casos de coronavirus. Tu, ara, ara. 95 persones estan aïllades, com dèiem, en 4 establiments que depenen de Salut a les comarques lleidatanes. 95 en tenim, eh? I el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, ha reconegut que la situació ja és prou complicada i proposa centrar l'atenció en la proximitat amb la franja. Per tant, s'ha d'estar pendent de que la cosa no es dispari cap a les nostres comarques. I el tren dels Llacs inicia el servei el 4 de juliol amb 13 circulacions del tren històric i 2 del panoràmic. És una bona notícia. Anem directes a buscar els consells veterinaris.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, comencem el nostre espai de consells veterinaris. Ja saps que tota aquesta temporada a Manadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, que els trobes a internet també, a www.anadonvet.com i després el telèfon. El telèfon jo crec que és el telèfon que molts descobreixen o que han descobert amb aquest programa dels dijous i que ja se l'han posat ben gran i ben escrit als imants de la nevera, això que fem de posar els telèfons importants, doncs aquest sí, 973-266-388, 973-266-388. Per què dic que és important aquest telèfon? Doncs home, mira, primer perquè et contesten sempre, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Si és en horari comercial, et contesten des de la botiga. I si és una consulta veterinària, et passen amb el veterinari, que hi hagi en aquell moment de guàrdia. I si és una trucada a la nit, un dia festiu, per exemple, doncs ahir que era festa, Sant Joan, o la nit de la Revetlla de Sant Joan, que ja en vam parlar, que els animals amb els sorolls de la pirotècnia s'espanten, i escolta, jo no veig què li passa a les 12 de la nit, doncs 973-266-388, perquè sempre et contestarà un veterinari que estarà de guàrdia pendent de tu. Per tant, aquests són els amics d'Anadon Veterinaris. I nosaltres, com sempre, estem ben acompanyats amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, com va anar la Revetlla, per cert?
Molt bé. Aquestes coses sempre van molt bé.
Amb soroll, eh?
Els meus gats molt amagats, però...
Claro,
tot bé.
Claro, claro. Escolta, la veritat és que aquest any segueix sent o serà un estiu atípic, però qui més qui menys, encara que no puguem viatjar o decidim no viatjar, qui més qui menys gaudirà d'uns dies de vacances. I potser no cal anar molt lluny, però igual ens n'anem a descobrir el territori i depèn del gos que tinguem o del gat que tinguem o dels dos, doncs podem o no viatjar amb ells. Per tant, es plantegen els mateixos problemes de cada estiu.
Exacte. Jo el que recomanaria és, si volem sortir amb el gos, primer trucar a puestos per saber sempre si estan permesos. Recordeu que ara hi ha molts hotels, molts apartaments, càmpings, que es poden tindre les mascotes. Truqueu abans perquè a vegades deixen només fins a 6 quilos, fins a 10 quilos, que no ens trobem que portem el gos que pesa 25 quilos, arribem a l'hotel i després no ens podem quedar, a veure què fem.
Hi ha gossos que pesen 25 quilos?
I, bueno, i 45.
Però
aquest, i 60.
Aquests ja és difícil, portar-los amb un transportín.
No, amb un transportín impossible. No. Aquestos normalment, o és un transportín molt gran, o no van en transportint, van en gavis especials.
Clar. Bueno, però més a part, evidentment, si al final és un membre... No, al final no, és un membre més de la família, ens hem d'informar si podem o no podem entrar-lo. Això ho hem de tenir claríssim.
Exacte.
Perquè si no, podem arribar allí i tenir un problema.
I recordeu sempre que abandonar a la nostra mascota no és mai una opció, mai.
No.
Val? Que a l'estiu aquestes coses... perquè quan estàvem confinats era molt bonic anar corrents a agafar mascotes perquè podíem sortir al carrer. Ara ens hem de fer càrrec també, eh?
Sí. Perquè, a més, Imma, si, per exemple, al final, on vaig, no m'accepten el meu gos, o decideixo que no viatgi, perquè jo què sé, pel que sigui.
Doncs... Sí, el que sigui, anem a l'estranger, sí, el que sigui, sí.
Anem a recordar ràpidament les opcions que tenim.
Val, tenim puestos que solen conèixer com guarderies de gossos que sempre es poden quedar. Mireu també que hi ha molts tipus, que sigui la més recomanable per a la vostra mascota, els espais que tinguin. Recordeu que teniu que portar la medicació, si pren medicació aquests dies se l'ha de prendre igual. Si té un menjar especial, un pinso especial perquè és diabètic o té qualsevol problema, també recordeu-vos que teniu que portar vosaltres el seu menjar especial. Totes les instruccions que vulgueu donar-li, una llista i li doneu a la persona que es farà càrrec del vostre gos, a la guarderia o on el voleu deixar, o amb algun familiar, una llista sempre, perquè si no arribarem i el gos estarà malalt.
Clar.
I després recordeu que els gats sempre és millor, si no el podem portar amb nosaltres, que vagi algú a casa nostra, si és possible, perquè recordeu que s'estressen molt, per donar-li de menjar, per controlar-lo. Si podem, és sempre el millor, un veí, un amic, un familiar, que puguin a casa a donar-li de menjar, a veure si està bé. Millor sempre que portar-lo a algun lloc fora del seu ambient.
Clar, ho dic, hem de tenir aquestes opcions, i són aquestes opcions, de fet, deixar la casa, portar la casa d'una persona coneguda, però que ja sàpigui què és conviure amb un animal i que li hem de tenir confiança i que l'animal s'hi trobi bé, també seria una opció, oi?
Amb el gat.
Amb el gos i amb el gat.
Amb el gos, sí, amb el gos no hi ha problema. Amb el gos ell no s'estressen tant, si coneix a la persona i la persona es farà càrrec d'ell, que la coneixem, el treurà a passejar, li donarà la medicació i el menjar que sigui necessari. No hi ha problema. El gat no, eh?
No, el gat millor a casa.
Millor. I si tenim que viatjar amb ell, perquè tenim una segona residència i està acostumat a anar, recordeu al camí ficar les feromones, aquelles que sempre recordem pel viatge, que no s'estressi gaire, si el podem cobrir el seu transportint amb un llençol o algo que estigui tranquil, que no begui molt, tot això, en recordeu-vos que el gat és diferent, s'estressa molt.
No, la veritat és que el gat en aquest sentit és una mica més fàcil, si, sobretot si tenim una persona que cada dia o cada dos dies, com a molt, vingui i li canviï l'aigua, que això sí que és, sobretot a l'estiu, això és, s'ha de fer, netejar el tema del sorral, sí. I bueno, el menjar, el que és menjar sec, cap problema, però si de tant en quant li volem donar una llauneta d'aquestes, doncs, que ja estan pensades, doncs s'han de donar cada dia, perquè si no, vull dir, també es fan malbé, oi?
Recordeu que també hi ha persones que es dediquen a això, que podem pagar amb algú. Si no tenim cap familiar o cap veí, algú que pugui anar a casa, igual pels gossos, hi ha persones que es dediquen a això, que agafen els gossos a casa seva i els cuiden aquests dies. I paguem i va a casa a donar-li de menjar al gat, a veure com està. També aquesta opció és molt interessant.
Clar, doncs imagineu-vos. Eh? No, sí. Davant de les necessitats sempre sorgeixen les oportunitats, per entendre'ns.
Sí, jo aquesta opció també m'agrada molt perquè ja és una persona que igual està només amb el teu gos, saps?
Clar.
I el cuida bé, està a casa de la persona. Podeu mirar també aquesta opció?
Clar que sí. Doncs escolteu, que arriba l'estiu, anava a dir arriba la calor, no, ja fa dies que la tenim instal·lada la calor, tot i que li ha costat arribar aquest any, eh?
Una mica, sí, ha plogut molt, ha hagut uns dies allà que estàvem una mica lleixos.
Però, vaja, que estem a Lleida, vull dir que la calor arriba tard o d'hora. Jo no recordo cap estiu que no hagi fet molta calor a Lleida, és que no en recordo cap.
Però que existeix això a Lleida?
Per això t'ho dic, no, perquè hi ha gent que diu, no, mira, ui, aquest any no farà calor. Aviam, arriba més tard, arriba més d'hora, però tranquils, que calor en tindrem. I per tant, també això en podem parlar també en un proper programa, Imma, el tema de cara ara que començarà a fer molta calor, el tema d'alleugerar-los de pèl.
Sí, segons quina raça, sí, segons quina, millor el deixem en pèl.
Però això
és
vull
una
dir
protecció.
Que no tots admeten allò, escolta, venga, que passi per la perruqueria o el rap o el zero,
no.
No s'ha de fer, eh?
Amb totes les races no s'ha de fer, hi ha races que tot el contrari, és la seva protecció. Les races, per exemple, bueno, ara que treus el tema, les races, per exemple, un samoyedo, tots aquests que són de fred, els Alaskan, tots aquests, no se li pot rapar mai a la vida, és la seva protecció.
Doncs ho dic perquè és que pobre, l'he vist ple de pèl i li rap... No, preguntem abans si es pot fer o no, depèn de la raça i de la edat, sobretot.
Sí, de la raça, sí, molt.
I davant del dubte, 973-266-388, si és que és el telèfon de la salvació, 973-266-388, et contestaran des d'Anadon Veterinaris, sempre tindràs un veterinari, l'hora que sigui, el dia que sigui, festiu, laborable, cap de setmana, és igual, 973-266-388, i si els vols passar a veure, carrer Segrià, número 11. Avui hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, escolta, acaba de gaudir de la calor, ens tornem a escoltar la setmana vinent.
Molt bé, gràcies, Ricard.
I Kenet, professionals de la bugaderia per als particulars i empreses de Lleida. Vestits d'home i dona, adredons, vestits de núvia i de comunió, recollida a domicili de catifes. Deixem la roba a punt per a perruqueries, fisios, estètiques, hostaleria i restauració. I Kenet, última tecnologia en rentat. I Kenet, professionalitat, eficàcia i servei. Nova adreça, camí de Corbins 24, i també ens continuareu trobant a Baró de Maials 91.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-525109 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vine al més fantàstic de Matís, amb grans descomptes en manga llarga, vestits, jaquetes, parques i molts altres articles seleccionats. A Matís, aprofita't dels grans descomptes i recorda que a partir de l'1 de juliol comencen les rebaixes. A Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Acudós Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Acudós Consultors i Gonzalo Abogados a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 05 55 i 973 27 27 99.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973 74 80 64. Salut i sort.
Vinga, que anem camí cap a la una de la tarda i ho farem com tots els dijous parlant de salut i de nutrició, que saps que van íntimament lligades, la salut i la nutrició. I això nosaltres ho fem, doncs, tu en qui creus que ho hauríem de fer? És a dir, tu quan tens un problema al vehicle, on vas? Doncs en un taller on hi ha un mecànic de vehicles, oi? Quan a tu se t'espatlla un electrodomèstic gran, què fas? Doncs truques amb un mecànic de d'electrodomèstics. Doncs quan hem de parlar de nutrició, en qui hem de trucar? On hem d'anar? Al nutricionista, que a més ja fa molts anys que està inventat, i és una carrera universitària amb titulació i amb tota la història. Per tant, nosaltres, per parlar de nutrició, tenim el nostre nutricionista, que és el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricardo, buen día. No te lo digo por... mejor que nadie.
Bueno, pues que hay gente que dice, bueno, esto de los nutricionistas es bueno, hay gente que le gusta y no, que esto es una carrera universitaria con su titulación y sus tres años de estudio, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que, per això hi ha el nutricionista. Després et pot agradar més o menys la persona, però això trieu-n'hi, que n'hi ha, n'hi ha de nutricionistes, sí. Però si heu de... Mira, un cop a la vida s'ha d'anar amb un nutricionista com a mínim, un cop a la vida, per explicar-li quins són els teus hàbits i perquè el nutricionista et digui, escolta, ho fas perfecte, tu, o mira, retoca't això una mica, o fixa't que no, que dels tres grups d'aliments un l'estàs deixant o l'altre el tens massa pujat. I ja està, un cop a la vida, com a mínim, aneu amb un nutricionista. Jo us en dic un, però no és l'únic, a Dissanta Nutrició. Estan al carrer Alcalde Porqueres número 74, a la web Dissanta Nutrició, a les xarxes socials busquem el Cristian Didier o a Dissanta Nutrició, i a part del Cristian Didier tenen un equip envejable de professionals al darrere. Per tant, una vegada a la vida, de veritat, vas allà, t'asseus i expliques el que menges, com ho menges i quan sou a casa i si t'agrada cuinar, si no t'agrada cuinar, què compres, què no compres, un cop a la vida, i a partir d'allí ja decideixes. Bueno, és una bona idea, Cristian, no perquè seas nutricionista, però caray, una vez a la vida, saber si como bien o no, me lo tendrá que decir un experto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Oye, una cosa, mira, bueno, nosotros tenemos un número de WhatsApp que es el 664-526-180, 664-526-180. El otro día hablábamos, hace dos semanas, realmente, de tipos de cocción, de la peor a la mejor manera. Yo aluciné bastante porque no acerté ni a la mitad. Me enviaban un mensaje en el que me decían, oye, mensaje para Cristian, me tengo que comprar una batería de cocina, ¿de qué material la compro?
Ajá. Esa es buena, tienes un tringulis esta pregunta.
Claro.
A ver, normalmente el material con que está hecho, el material que vamos a utilizar para poner al fuego, que necesita que soporte una temperatura alta, es aluminio, ¿vale? El aluminio es el material por excelencia de los materiales de cocina, ¿no? Uh-huh. Y normalmente este aluminio está recubierto por unas capas de diferentes tipos de materiales que recubren y hace que sea, pues, de material antiadherente, ¿no? Que llamamos, ya puede ser teflón o cerámica a veces también. Uh-huh. Y esto es genial. El aluminio no es el mejor, o sea, es decir, con que tiene ese recubrimiento no entra en contacto directo con el alimento y entonces no deja estos residuos. Pero cuando empieza este material antiadherente a saltar, pues se ha de cambiar la paella o la sartén o lo que tengamos, ¿no? Hay muchos otros materiales, pero normalmente pues el cristal va muy bien, que nos olvidamos, pero un cristal para el horno, por ejemplo, es el mejor que podemos utilizar, ¿no? Y luego pues hay algo también que se puede utilizar, las de barro con una recubierta. Ah. Hay algunas, las más antiguas de barro no tenían esta recubierta, entonces había mucha porosidad.
Claro.
Pero ahora hay unas recubiertas que están especialmente para la cocina y se pueden utilizar también, ¿no?
Bueno.
Entonces, confiar bastante en lo que hay en el mercado, porque realmente si vas a una... Si utilizas una marca conocida que tenga los materiales y tal, no hay ningún problema. Normalmente en las etiquetas pone que están especialmente indicadas para la cocina. No hay demasiado problema. Una vez empiezas a descartar todo, la cambiamos y ya está.
Vale, o sea, cuando vemos que se va desgastando, se tiene que cambiar, porque entonces sí que te lo estás comiendo, por así decirlo.
Sí,
¿eh?
Exacto. Entonces se contamina el alimento, pues claro. Pasan algunos minerales que no son del todo...
Hace un tiempo salió de moda el tema de las sartenes cerámicas.
Exacto.
Pero evidentemente también tenían su recubrimiento, con lo cual es lo mismo.
No, el recubrimiento era de cerámica. Estos recubrimientos pueden ser titanio, cerámica o teflón, normalmente. Vale. ¿Vale? Entonces, pues bueno, las de cerámica también funcionan bastante bien. Se ve, tienen menos calidad de vida, menos tiempo de vida.
Sí, sí, duran
de
cerámica. Menos, sí.
Bueno. Yo conozco poco de este tema, también, me he metido ahora aquí, pero por lo que he estudiado va por ahí. Vale.
Pues resuelta la consulta, vamos con el tema que de hoy, que seguro se nos va a alargar hasta la próxima semana, que es el tema de la celiaquía.
Exacto. La intolerancia al gluten, ¿no? Bueno, que llamamos, mucha gente lo conoce como intolerancia al gluten,
sí.
Alergia al gluten.
Correcto, es verdad.
O celíaco, ¿no? O dieta celíaca o celiaquía, ¿no?
Bueno, vamos a explicar en qué consiste primero esta alteración.
Vale, mira, la celiaquía o la intolerancia al gluten, que se puede llamar de dos maneras, es una enfermedad hereditaria, es decir, la heredas de tus padres.
Qué bien, ¿no?
Está, o sea, en tus al final... genes, está en tus genes.
Puedes heredar una cuenta en Suiza, pues no, tienes que heredar esta historia.
No, la celiaquía, exacto, la celiaquía. Entonces, hereditaria, y es una enfermedad que llamamos autoinmune. Eso significa que tu sistema inmunitario ataca tu propio organismo, ¿vale? Hay muchas enfermedades autoinmunes, esto hablaremos de ello, Ricardo, apúntatelo.
Sí.
¿Vale? Tu propio sistema inmunitario ataca tu propio sistema, ¿vale? Cuando está expuesto a algo, ¿vale? En este caso, a una proteína. Entonces, ¿eso qué significa? Existe una proteína que se llama gluten. Esta proteína está en algunos alimentos, está en los cereales, ¿vale? En algunos cereales. Trigo, avena, cebada y un cereal que se utiliza mucho en la industria, que es el triticale, ¿vale? Y luego la avena también es un cereal que tiene gluten, aunque es por contaminación ambiental, ¿vale? Entonces, trigo, avena, cebada, centeno, triticale y la avena. Entonces, estos cereales tienen una proteína que se llama gluten. Y esta proteína tiene una partícula muy pequeñita que se llama gliadina, que es la que hace que tu sistema inmunitario reaccione mal. Cuando esta proteína, esta parte de la proteína está en tu organismo, tu sistema inmunitario se enloquece un pelín y te ataca, ¿vale? El ataque principalmente está en el intestino. Es decir, tu sistema inmunitario va al intestino y lo corre un poquito. De hecho, esas vellosidades que tenemos en intestinos, que todos habemos escuchado, los ataque y los elimina. Y entonces tu intestino no tiene vellosidades. Entonces, es cuando aparece la enfermedad.
Que son necesarias, para el buen funcionamiento.
Totalmente. Estas vellosidades forman parte y las más importantes del organismo, ¿no? Entonces, sin estas vellosidades, el intestino se inflama y tú no absorbes bien los alimentos. Tienes un problema intestinal muy grave. Pues tienes un problema absortivo, no absorbes el hierro, no creces, los dientes no son sanos, se te rompen. Tienes un problema de desnutrición porque no absorbes el alimento. Aparte que tienes diarreas, dolores y malestares, todo lo que sea. ¿Vale? Esta es la clínica clásica de la celiaquía.
Claro.
Pero...
Perdona, llegados a este punto, te pregunto, ¿existe el intolerante y el alérgico? O sea, el que lo puede comer y se encuentra mal y no pasa nada, y el que no lo puede comer porque se pone muy malo, ¿o no?
Vale, estos son los errores que suelen haber.
Claro.
Entonces, continúo y luego te contesto esto.
Ah, vale,
es decir, entonces, en la gran mayoría de personas celíacas no presentan sintomatología digestiva, ¿vale? De hecho, la gran mayoría de adultos no tienen molestias intestinales. Alguna vez tienen más gases, otras veces tienen una diarrea, no entienden por qué, pero la gran mayoría de celíacos no tienen, porque es una enfermedad sistémica. esa enfermedad que con que tu sistema inmunitario te ataca, puede ser que te ataque en otras zonas.
Por ejemplo,
pues en las articulaciones, ¿vale? Y tienes dolores, dolor de cabeza. Hay enfermedades neurológicas, es decir, de la mente, del cerebro, de las neuronas, que te atacan. Hay, por ejemplo, enfermedades que se llaman neurogluten, porque son enfermedades, como por ejemplo una enfermedad de tics. Por ejemplo, una persona está relacionada a una persona que tiene muchos tics, porque es celíaca, tiene intolerancia al gluten.
Oye, esto no lo sabía.
Sí, pues problemas de la piel, dermatitis muy graves, muy grandes. Pues alergias que no tienen nada que ver, ¿no?, con otro tipo de alergias. Porque tu sistema inmunitario, pues es sistémico, puede atacar a tu sistema cardiovascular, al corazón, a las venas. Uh-huh. Bueno, es una lista a tus riñones, muy importante esta.
Oye, ¿y cómo lo sabemos si no tenemos síntomas?
Vale, aquí voy. Infertilidad, muy importante en las mujeres, muchos problemas del ciclo menstrual. Vale, bien. Entonces, con que esto ya se empieza a saber, ya hemos... Entonces, se suele confundir y decir, es que es intolerante al gluten, no porque le sienta mal en la barriga, no, esto no es verdad.
Claro.
Muchas personas no tienen esa... Entonces, la enfermedad celíaca no es una intolerancia y tampoco es una alergia. Es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver con las alergias ni con las intolerancias. Es muy diferente, ¿no? Vale. Es verdad que algunas personas son alérgicas al trigo, ¿vale? Y eso es otra patología, es otra enfermedad.
Vale, o sea, eso es otra historia, ¿eh?
Pues es otra historia, ¿vale?
Vale.
Y hay personas que presentan una enfermedad que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, tienen síntomas parecidos a la celiaquía, pero cuando se les hacen las pruebas de la celiaquía no salen negativas.
Ah.
Pero cuando les quitas el gluten mejoran, son sensibles al gluten no celíacos. Pero también se te dice una cosa, que se dice que estas personas es porque no se han diagnosticado bien todavía.
Vale,
o porque
vale.
No hay pruebas, porque la celiaquía es muy difícil de diagnosticarla. Porque cuando vas al médico, ¿qué te pasa? No, bueno, me duele la cabeza, ¿no? ¿Quién llega a pensar que puede ser de la celiaquía? Pues nadie, porque si no tiene síntomas clásicos de la celiaquía, que son las molestias intestinales, nadie piensa, ¿no?
Oye, por cierto, ahora que dices esto, o sea, ¿no hay una prueba médica para diagnosticarlo con seguridad?
No. Hay una prueba, hay varias pruebas. Entonces, la primera prueba de por excelencia es una prueba que se hace en sangre, donde se miran unos anticuerpos.
Uh-huh.
El 60%, más del 60% de las personas celíacas, esta prueba sale negativa.
¿Más del 60?
Más del 60. Es una prueba que no es...
O sea, lo que pasa es que es si una prueba que si te sale positivo es que sí, pero si te sale negativo te quedas igual.
Te quedas igual, puede ser que sea celíaco y esta prueba te salió negativa. Entonces, luego aparece una prueba que es para saber si tú tienes los genes de la celiaquía, que es el DQ2 y el DQ8, y entonces te miramos estos genes, y pues bueno, si salen positivos es que tú tienes esa predisposición genética. Vale. La prueba por excelencia es una biopsia intestinal. Nos tiene que hacer una gastroscopia, metemos un tubo, vamos al intestino, se saca una muestra y se mira allí si ahí está pasando algo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y vas recogiendo valores, ¿vale? Uh-huh. Pero es muy difícil el diagnóstico.
Qué
de
difícil,
la celiaquía.
Qué difícil.
Muy difícil, exacto. Entonces,
o sea, puede haber mucha gente que si no ha ido al médico y normalmente le sienta mal algo, diga, es que yo soy celíaco, voy a consumir productos para celíacos y venga, ya está. Pero eso no tiene ni lógica.
Vale, ahora voy por allí. Se dice que cada 10 celíacos, 5 no lo saben. Es muy grande, ¿eh? De cada 10 celíacos, 5 no lo saben.
No es el 50% esto, ¿eh?
Exacto. Entonces, muy muy importante, las personas que tienen diagnosticadas de celiaquía tienen que ser responsables. No me vale con que vayan al restaurante alguna vez y coman un trocito de algo. Cómete este trocito porque no pasa nada. No, una partícula minúscula, que es una gotita de nada, va a hacer que tu sistema inmunitario reaccione.
Claro.
Y vas a tener problemas. Sabemos que una persona celíaca que no lleva restricción sin gluten, el único tratamiento es quitar el gluten de la dieta, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Hay ningún otro tratamiento ni ninguna otra cura. Hay que quitar el gluten de la dieta.
No, además, que Cristian nos lo ha explicado, que no siempre da solo dolores intestinales, ¿eh? Que esto te puede rebotar en cualquier sitio del cuerpo y cuidado que ya nos ha hablado de patologías asociadas graves, ¿eh? O sea que, bueno, es un tema, como decías, muy interesante y muy importante. Hoy nos vamos a quedar aquí. Hemos hablado de lo que es, cómo detectarlo, las pruebas que se tienen que hacer y cómo empezar a movernos con este tema. La semana que viene ya nos vamos a poner de lleno en el tema de ingredientes, menús, qué comer, qué no comer, etcétera, etcétera, que también trae miga, por así decirlo.
Total.
Ya verás que es un tema muy interesante. Cristian Didier, nutricionista, como siempre, un placer. Buen tema, gracias.
Buen día, gracias.
I nosaltres que ens plantarem a la una de la tarda, senyals horàries, i després amb el David Velasco, les escapades de COPE, amb moltes propostes, Soc el Ricard Álvarez, el que és Herrer en COPE a Lleida, ho deixem aquí, però seguim, d'una a dues, amb les escapades de COPE, i demà, evidentment, a les 12:20, puntuals aquí.